Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Un dels desitjos de Francisco Ibáñez era que els seus personatges no morissin amb ell. El seu entorn més proper, familiars i companys de feina, ja van dir que ho complirien, per sort. Però, si al final no fos així, Ibáñez, allà on sigui, tampoc ha de patir, perquè la realitat, tot sovint, supera la ficció, i aquest cap de setmana s'ha convertit en un perfecte homenatge pòstum al ninotaire. Ens ha regalat material per uns quants números especials de Mortadelo. Un d'ells, La Vuelta, que tants cops va retratar Ibáñez, en concret amb les dues primeres etapes, totes dues passades per aigua, que han tingut Barcelona com a escenari principal. El primer dia, per culpa del temporal, va desaparèixer el sol i es va fer fosc més ràpid del que ningú havia previst. A l'Ajuntament no hi va haver manera de trobar l'interruptor dels fanals i els ciclistes van haver de competir a les fosques pels carrers xops de la ciutat. La imatge, òbviament, ja ha fet la volta al món.
It's ridiculous to have a TT in this dark. We don't see any shit. Super dangerous. The road was wet off. We're not monkeys in a circus.
Aquest era Remco Evenepoel, el defensor del títol. Més clar no podia ser. We don't see any shit. No veiem una merda. I afegeix, no som micos en un circ. Després, per cert, es veu que alguns ciclistes van haver de tornar al seu bus en bici i amb el trànsit obert. Per tant, esquivant cotxes i autobusos. En el segon dia, ahir, malgrat que els llums ja estaven encesos a mitja tarda, això sí, la cosa no va anar gaire millor. El flamant guanyador del Tour de França, Jonas Vingegaard, va negociar per marginar de nou la muntanya a Montjuïc. Després, uns quants ciclistes van punxar per culpa de xinxetes, sí, xinxetes al mig de la carretera, i a la part final, el comissari de carrera va haver de demanar als aficionats si havien gravat vídeos de l'arribada perquè no sabia qui havia creuat primer l'últim punt de control. Surrealista. Pepe Gotera i Otilio. Això sobre la bici. Però aquest cap de setmana també hem tingut 13 Rue del Percebe, edició Federació Espanyola de Futbol. D'entrada, amb uns senyors aplaudint drets, un discurs reaccionari divendres, i l'endemà, aquests mateixos senyors condemnant sin paliativos les accions i les paraules de l'autor d'aquest discurs reaccionari. És clar que sí, ni el botiguer Don Senen se li ve aguantant les trampes. Ves a saber si, en el cas del seleccionador femení, que li plegués en bloc tot l'equip, ha tingut alguna cosa a veure. I ves a saber si, en el cas del seleccionador masculí, la intervenció fulminant de la FIFA hi ha tingut alguna cosa a veure. Ves a saber. Això mentre alguns comunicats anaven desapareixent per art de màgia amb el pas de les hores. Que hagi hagut de venir un dels organismes més foscos del món de l'esport a apartar Luis Rubiales del seu tro, també explica moltes coses. És ben bé que Francisco Ibáñez no donaria l'abast. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 28 d'agost ja del 2023.
I avui toca agafar una jaqueta abans de sortir de casa perquè fa fresca, però al migdia tornarà a ser càlid, tot i que les temperatures no pujaran tant com la setmana passada. Sol, vent als extrems del país i ruixats a la cara nord del Pirineu.
Des del Servei Català de Trànsit informem que a la C58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C17 cua Parets en sentit Vic, a la 2 hi ha retencions de Sant Feliu de Llobregat a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, a la Ronda Litoral hi ha cua de Zona Franca al Port en sentit Besòs per un vehicle avariat i cua de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de l'exhibició de la Minya Mala a la victòria del Barça contra el Villarreal i de les novetats del cas Rubiales, avui que la Federació Espanyola es reuneix de forma extraordinària per analitzar la situació que deixa la seva suspensió per part de la FIFA. De seguida també analitzem aquesta ruptura interna dins del Partit Popular per les negociacions amb Junts per Catalunya, però abans, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Estrena cotxe al millor preu amb Ford Covesa, patrocina aquest espai.
Quin cap de setmana, eh? Feia...
Podet, eh?
Sí, feia molt de temps que no plovia tant.
Depèn de les zones, feia gairebé un any que no plovia tant, sobretot a voltants de Barcelona, feia des del 31 d'agost de l'any passat que no queia una quantitat d'aigua tan important. En alguns casos els registres han arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, o per exemple en el cas del Maresme, el Masnou, 78 litres per metre quadrat. En punts del Pirineu, per exemple, sí que durant el mes de juny vam tenir algunes tardes típiques de tempestes que van deixar més aiguats, i per exemple aquest cap de setmana s'han acumulat 108 litres per metre quadrat amb Molló, 69 a Ulldeter, 82 a Certescant, 70 a Olot, 93 a Espot, 95 a Sant Pau de Segúries. Per tant, quantitats d'aigua importants que ens han deixat un cap de setmana d'aquells, com deies, que feia temps que no veiem, grisos, plujosos, amb pluja constant d'anar fent, i en alguns punts amb algun ensurt. Per exemple, en el cas del Maresme, les rieres es van carregar molt ràpidament, fins i tot van haver de rescatar una persona que havia quedat enganxada, i també hem tingut alguna enfarinada cap al Pirineu a partir dels 2.400 metres, i la pedregada de les Terres de l'Ebre, la Sénia, que van arribar fins als 10 centímetres de mida a aquestes pedres, que és comparable a la pedregada de l'any passat de la Bisbal d'Empordà, que ja va ser de rècord. Doncs hem tingut una pedregada semblant.
Allò eren autèntics rocs.
Sí, totalment.
Les imatges eren bestials. Llavors, totes aquestes pluges, Mònica, les notarem d'alguna manera als embassaments, o estem tan malament que això són pessigolles?
A veure, és poqueta cosa, perquè el terreny està tan sec que l'aigua que ha anat caient, doncs de seguida l'ha absorbit. Si tu tens un terreny que està totalment mullat i molt humit, aquesta aigua directament baixa riu avall i se'n va cap als embassaments. Però si es troba un terreny que té ganes de veure aquesta aigua, aleshores es queda pel camí i es veu poc reflectit. Sí que és veritat que hem mirat, per exemple, en el cas de Sau, hem passat del 19,5 de divendres al 20,2, ha pujat una miqueta, molt poc, va pujant a poc, a la Vall, si fa o no fa, s'ha mantingut el 32%, en el cas del Pantà de Foix ha passat del 48,2 al 49,3, ha pujat gairebé un punt, a Siurana, si fa o no fa, s'ha mantingut sense canvis, a Darnius també, per tant en alguns punts s'ha vist lleugerament com ha pujat aquest nivell de l'embassament, però en general s'han mantingut força estables. Què caldria? Uns quants dies d'aquest tipus de temporal, ara que el terreny està mullat, doncs ara és quan hauria d'anar plovent.
I això, probable,
a veure, no,
improbable...
Una situació de pluja com la que hem tingut no s'espera, però sí que encara queden alguns ruixats avui cara nord del Pirineu, a més avui amb ventades fortes als dos extrems del país, i fora del Pirineu avui no s'espera pluja, alguns núvols ara al matí, algunes boires, però en general un dia de calma i amb aquestes temperatures que pugen respecte a les d'ahir, però sense una calor extrema. I demà passat sí que s'escaparan algunes pluges, sobretot costa i prelitoral central, també a la tarda algun punt del Pirineu o Prepirineu, sobretot voltant del Ripollès, Osona, Garrotxa i també Berguedà, i a partir de dijous a poc puja la temperatura i de pluja se n'espera poca. Potser finals de setmana, diumenge, podrien arribar més pluges.
Gràcies, Mònica, però no te'n vagis gaire lluny, que et vull preguntar una altra cosa.
Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Doncs bé, arran de les pluges d'aquest cap de setmana, el 112 va rebre ahir un miler de trucades per aiguats i per vent, la majoria al Barcelonès i al Baix Llobregat. A més, entre dissabte i diumenge, els bombers també van rebre prop de mig miler d'avisos, gairebé una quarta part van ser ahir, entre les 12 i les 2 del migdia. La majoria van ser per avaries elèctriques, caigudes d'arbres, desperfectes d'edificis o acumulació d'aigua. Les pluges també van ser, ara ho repassava la Mònica, molt intenses al Maresme. Els bombers van haver de rescatar un home de 75 anys que va quedar atrapat dins del cotxe després que una riera l'arrossegués sota un pont. A Sabadell, una dona va quedar ferida greu després que li caigués un fanal a sobre. De fet, l'Ajuntament està investigant què va poder passar perquè l'empresa que gestiona l'enllumenat de la ciutat fa inspeccions periòdiques i, en teoria, el fanal està en bon estat. Tot i això, els operaris comprovaran que la resta de fanals de la zona estiguin en bon estat i que no s'hagi de repetir una situació com aquesta. I al Pallars Sobirà, els bombers van haver de rescatar tres excursionistes que havien quedat atrapats pel temporal en una zona del llac de Certescant. L'avís el va donar un dels tres excursionistes a 2:45 al migdia, que es va separar del grup i va poder avisar el guàrdia d'un refugi. El rescat es va complicar perquè els bombers no van poder arribar fins als 3.000 metres d'altitud, que és on eren els excursionistes. Van haver d'anar amb helicòpter fins als 2.000 i anar a peu fins allà. Quan hi van arribar, van trobar dos dels excursionistes amb símptomes greus d'hipotèrmia. Tots tres han passat la nit en un refugi supervisats per un metge i es preveu, això sí que avui, els puguin evacuar amb total seguretat. Mentrestant, el Montsià, ara ho comentàvem també amb la Mònica, aquesta pedregada de dissabte tan dura i contundent ha provocat pèrdues greus a les collites de l'arròs del Delta de l'Ebre. La pedra, amb la mida d'un ou de gallina, aquestes imatges realment eren espectaculars, les fotografies que ens arribaven des de la Sénia el dissabte, doncs aquesta pedra ha malmès més de 600 hectàrees d'arrossars, sobretot a Poblenou del Delta i a la Ràpita. Els pèrits de les asseguradores començaran a partir d'avui a valorar els danys. Un nou problema que s'afegeix a una collita ja complicada per la sequera. Anem cap allà. Esteve Giral.
Plou sobremullat al Delta de l'Ebre, o millor dit, ha caigut pedra justament a la part que estava ja en una situació molt crítica per la falta d'aigua de rec i la salinització dels arrossars. Albert Pons, el responsable de l'arròs, a Unió de Pagesos, ho explica a RAC1.
Aquí ha plogut sobremullat, ja que la zona esta, diguem la zona zero, on més hi ha afectació de pedra, és on hi havia més afectacions per la... pels problemes de la sequera i de la sal d'aquest estiu. És a dir, que parcel·les que estaven molt malmeses.
Al Delta hi ha més de 20.000 hectàrees plantades amb arròs. La pedra ha afectat prop de 600 d'aquestes hectàrees. Els arrossaires destaquen, però, que encara és aviat per concretar les pèrdues econòmiques provocades per aquesta pedregada històrica. Hi ha finques que perdran tota la collita i d'altres amb la meitat de l'arròs afectat just ara que havia d'arrencar la sega.
I més enllà de Catalunya, el temporal ha provocat molts problemes a les Balears. La pluja ha anat acompanyada de vents forts de més de 120 km per hora en alguns punts i això ha obligat a cancel·lar o desviar molts vols als aeroports de Palma, Eivissa i Mou. Només a Palma, per exemple, es van haver de cancel·lar una seixantena d'arribades i sortides a les últimes hores, també una trentena a Eivissa. No gaire millor va ser la situació marítima. Al port de Palma, el vent va trencar els amarraments d'un creuer que va xocar contra un vaixell petrolier. Ara bé, tot i aquest episodi de pluges intenses d'aquest cap de setmana, el risc d'incendi a Catalunya no dona treva. Al contrari, avui encara, paradoxalment, es manté a bona part del país. Afecta sobretot algunes zones on ha plogut poc, com el Baix Camp o el Priorat, però també altres on sí que han arribat els aiguats, com el Baix Ebre. Avui, de fet, hi ha 50 municipis que estan al nivell 3 del Pla Alfa, al nivell màxim per risc d'incendi molt alt o extrem. Això és el doble de poblacions que hi. En general, es tenyeixen de vermell les comarques de l'Ebre, la Terra Alta, les Garrigues i el Priorat. També es mantenen tancats els accessos al Montsant i al Parc Natural dels Ports. A més, des d'avui també es restringeixen al Cardó Boix i a Tivissa-Vandellòs. En aquests parcs no està permès fer foc ni tampoc activitats esportives, colònies o casals. Clar, a veure, Mònica.
Sí.
Lo normal seria pensar, dir, hosti, amb aquest cap de setmana tan plujós, aquest diumenge tan diumenge que va ser ahir, amb tantes hores d'anar fent, com és que el risc d'incendi no és que es mantingui, sinó que fins i tot en algunes zones del país puja?
Clar, ahir estava plovent, avui no plourà, per exemple, aquí tens un factor, no plourà. A més, són zones on no s'ha recollit tants litres com en altres punts del país. Hi ha racons, per exemple, del Pla de Lleida on pràcticament no hi ha plogut o s'ha recollit un o dos litres per metre quadrat. Són zones que de seguida quedaran seques una altra vegada. O zones de l'extrem sud, també alguns punts de les Terres de l'Ebre, aquests registres estan per sota dels 5 litres per metre quadrat, per tant, és poca aigua i sobretot és el vent. Pensa que avui...
Yeah.
A banda de que no plourà en aquestes zones i bufarà el vent amb molta força, pot superar fins i tot els 90 km per hora el vent de mestral. Per tant, entre que no plourà i que bufarà el vent, doncs això és el que dispara el risc d'incendis.
Gràcies, Mònica. Parlant d'incendis, precisament ahir a Tenerife, els bombers van tenir un ensurt després que les flames es reactivessin al municipi del Rosario. Per això es van evacuar 7 cases, un centenar d'efectius van anar a la zona i el foc amenaçava l'única via de sortida dels veïns i els van haver d'evacuar de pressa i corrents per prevenció. L'incendi que ha afectat Tenerife durant més d'una setmana, recordem, està estabilitzat, però els bombers continuen treballant per controlar el perímetre. El Barça va aconseguir ahir a la tarda la primera victòria com a visitant a la Lliga al camp del Villarreal. El Blaugrana va guanyar per 3-4 a la Ceràmica en un partit boig, divertit, sense defenses i en què van destacar novament un nom per damunt de la resta, el del nen, el de Lamine Yamal, amb 16 anys, un mes i 14 dies només. Va fer la primera assistència com a jugador del Barça, va iniciar la jugada del 3-4 i va sortir ovacionat del terreny de joc al minut 76, un jugador que en 3 partits de Lliga ja ha fet oblidar segurament el nom d'Ousmane Dembélé en 6 anys al Barça. I ara s'obre el debat de si Yamal ha de ser titular ha de continuar sent titular davant un sancionat Rafinha que torna el cap de setmana que ve. Recordem, l'altre nom propi del partit va ser el de Ferran Torres, que està en un moment absolutament deliciós. Ara mateix tot el que xuta porteria ho marca i demana la titularitat a crits. Ahir em sembla que el Pou a la transmissió deia ara Ferran Torres quan mira la porteria i veu una piscina olímpica directament, i és 100% això. El valencià va fer l'empat a 3 quan el Villarreal havia remuntat el 0-2 del Barça en aquest partit, insisteixo, tan divertit. Sí, com sigui, el Barça no juga del tot bé, però continua sumant i és tercer a la Lliga, empatat amb el Girona a 7 punts i a només 2 del Real Madrid, que és líder imbatut. De l'exhibició de la mini del partidàs d'ahir a la Ceràmica ens en dona tots els detalls a Marta Ramon.
Segon partit consecutiu de titular i una altra vegada protagonista i demostrant que el talent no té edat. Lamin Yamal va assistir Gavi per obrir la llauna i per molt poc es va quedar sense marcar dos cops, tornant a exhibir una comprensió futbolística a l'abast de molt pocs amb 16 anys acabats de fer. Ho destacava Xavi.
Es un jugador diferencial, es listo, elige bien y lo más importante en el fútbol, que la toma de decisión casi siempre es la correcta. Eso es lo más importante en un jugador de fútbol. Y la toma de decisión de Lamine Yamal es casi siempre correcta y buena. Y muchas veces es la mejor, con 16 años.
Lamine Yamal, a qui el cos tècnic veu molt centrat, estava molt content.
Intento aprovechar siempre las oportunidades que me da el míster y se lo agradezco mucho. Y pues ahí voy para adelante y hasta con las oportunidades que me dé, pues aprovecharlas. Por suerte no tengo mucho miedo, intento olvidarme de eso, intento jugar a fútbol, que es lo que se me da bien, y pues ahí salgo al campo y gracias a mis compañeros que me ayudan mucho, intento jugar y ya está.
L'afició de la Ceràmica va dedicar-li un aplaudiment molt sonor quan va ser substituït, tot i el retorn de Rafinha confirma que és candidat a mantenir-se a l'11.
Gràcies, Marta, i clar, avui a la premsa, tant a la generalista com a l'esportiva, el gran protagonista és òbviament Lamine Yamal. Els diaris es rendeixen al partit del jove a Villarreal. Ho repassem amb la Laia Colomer.
El Mundo Deportivo el defineix com la perla culé i considera que va ser clau en la soferta victòria del Barça-Villarreal. El diari assegura que Yamal va ser extraordinari i que la seva mirada a la porteria rival va ser demolidora. En mans d'un jove de 16 anys, és el titular de Joan Bahils al diari Esport, creu que un nano de 16 anys no hauria de ser l'única solució del Barça i que el club l'hauria de preservar davant l'encara creixent musculatura del jove futbolista, i posa l'exemple de Pedri. La Vanguardia el qualifica de promesa decisiva. Àlex de Mas assegura que parla de la minya Yamal no és precipitat, sinó obligat. Diu que no només va ser clau en la difícil victòria, sinó que també va deixar detalls de jugador top. El periòdico titula en portada amb un Lamine, la joia de la Masia, i en pàgines interiors diu que el nen és un diable. Assegura que, tot i que encara li falten 2 anys per conduir, va sobrevolant mig del desordre, difonent un poderós halo de llum per sostenir l'equip. I Ramon Besa, del País, considera que Yamal va ser el jugador més lluminós del partit. De fet, parla d'una actuació excel·lent en un partit entre descamis on Yamal va sortir ovacionat de la Ceràmica.
Gràcies, Laia. I l'altre nom propi, com dèiem, del partit va ser el de Ferran Torres, segon gol del davanter valencià sortint des de la banqueta. En aquests moments està demanant a crits la titularitat. Tot i això, Xavi es manté de moment ferm a apostar per Lewandowski i altres davanters. Pol.
Sí, amb 2 gols, Ferran Torres és de moment el màxim golejador del Barça a la Lliga. El valencià, que ja va marcar contra el Cádiz, va entrar al minut 63 en el lloc d'Oriol Romeu i va ser decisiu, marcant l'empat a 3 amb un xut potent amb la cama esquerra. El valencià reconeixia a Movistar que troba en un gran moment.
Sí, bueno, al final vengo trabajando muy bien, estoy satisfecho cómo estoy llevando las cosas, porque al final, bueno, pues muchas veces el trabajo invisible no se ve y es difícil reflejarlo en el campo. Creo que ahora están saliendo los resultados y sobre todo lo más importante es poder ayudar al equipo.
En atac les coses funcionen bé, ahir 4 gols i moltes ocasions generades, però en defensa va quedar demostrat també que es necessita un lateral dret. En aquest sentit, el president Laporta va deixar clar que estan treballant perquè arribi més d'una incorporació. Ho va dir en la prèvia del partit també a Movistar.
Afortunadamente vamos a poder tener el margen salarial necesario para poder hacer estas incorporaciones de última hora y bueno, creo que será más de una y ahí estamos.
Tot això entenent que el club treballa per portar Joao Cancelo i que li preguntaven també per la possibilitat de portar Joao Félix. Això era abans del partit. Després li van traslladar a Xavi les paraules del president i si creia que podien arribar aquests reforços.
Yo lo que dice el presidente va a misa. Por lo tanto, sí, ya lo sabemos. Vamos a... o intentaremos incorporar a estas dos, estos dos jugadores. Vamos a ver, sí. Pero lo que dice el presi está claro. Con él a tope.
doncs a tope. El club no ha volgut confirmar els noms, però en tot cas els dos jugadors corresponen a un defensa, els dos noms, vaja, corresponen a un defensa i a un davanter. Ja fa dies que expliquem a RAC1 que Joao Félix és un desig del president i que Xavi i Deco tenen altres prioritats. Per tant, la direcció esportiva i el cos tècnic, el que veuen més factiblement ara mateix, és que pugui arribar Joao Cancel al lateral dret i que surti el defensa Lenglet amb el nom del Sevilla i assumint part de la seva fitxa en l'operació.
Doncs de tot plegat del partit i de la Lamine Yamal, escoltem el comentari que hi posa el sotsdirector del diari AS i col·laborador del món RAC1, Santi Jiménez.
El futbol està en un procés de canvi gràcies a la valentia de les dones que han donat un cop a la taula. Aquest invent no pot tirar endavant sense valentia. Al camp i a la llotja. Al camp, Lamine, Gavi i els joves. De la llotja esperem notícies. Els temps, per sort, estan canviant. Xavi, el dia abans d'anar a Villarreal, va fer una gran roda de premsa esmenant la plana a un club que no estava a l'alçada. Però hi ha altres que encara pensen que poden fer combregar la gent amb rodes de molí. Que Laporta sortís una setmana després de la lamentable actuació de Rubiales a maquillar un vergonyós comunicat en el que no es feia cap al·lusió a les jugadores i es deia textualment que el comportament del president són uns fets que considerem lamentables, que el mateix senyor Rubiales ha considerat un error i pels quals va demanar disculpes i aparèixer ahir de manera contundent, ja no cola. Però clar, avui parlarem de Lamine. Enorme, sí, però que no pot ser una cortina de fum.
Doncs justament, com deia ara el Santi Jiménez, gràcies Santi, finalment Joan Laporta ha sortit al pas de la polèmica per Luis Rubiales, el president del Barça, ara sí, endureix el to contra el president suspès de la Federació Espanyola de Futbol. Laporta condemna el comportament de Rubiales i ho fa per aclarir la postura del club després del tebi, com a mínim comunicat del Barça divendres passat. En declaracions als mitjans, Laporta confirma el suport incondicional de les jugadores.
El que quedi clar de que en cap cas hem exculpat aquest comportament. També vull que quedi clar que el Futbol Club Barcelona, de manera doncs, enèrgica, contundent, incondicional, estem amb les jugadores. I en aquest cas, doncs, amb la Jennifer Hermoso, que és la que ha patit aquesta situació. No?
Laporta justifica, pensaven, diu, que Rubiales dimitiria a l'assemblea de divendres. I com que va passar el que va passar, ara el president del Barça ha volgut fer un pas endavant.
Tots estàvem convençuts de que l'assemblea el senyor Rubiales dimitiria perquè pensàvem que no tenia més remei donades les circumstàncies. No ha estat així i el que doncs, nosaltres pensem és que doncs, donem una mostra de ple respecte a la decisió de FIFA d'inhabilitar-lo provisionalment.
Sí, com sigui, avui hi haurà novetats sobre el cas Rubiales. Hem d'estar pendents de tres reunions importants per la polèmica, sobretot el cas. D'entrada, una convocada urgentment per la Federació Espanyola de Futbol. És una reunió extraordinària de la Comissió de Presidents i Federacions d'Àmbit Autonòmic i Territorial. S'ha d'analitzar la situació de l'organisme després que dissabte la FIFA inhabilités Rubiales. El president interí de la Federació ara mateix és Pedro Rocha.
Sí, la reunió començarà a les 4 de la tarda, la reunió d'aquesta Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol, i té un únic punt de l'ordre del dia, l'anàlisi de la situació actual de la institució i també de les possibles actuacions a adoptar. La crítica, com diu El País, això vol dir que els dirigents hauran de, a la pràctica volíem dir, com diu El País, això vol dir que els dirigents hauran de decidir si deixen que Rubiales mogui els fils des de la distància o si l'aïllen temporalment. Segons el diari, el mateix diari El País, De la Rocha pretén normalitzar les relacions institucionals, fins i tot amb la Lliga de Javier Tebas. En qualsevol cas, la FIFA, com deies, ha suspès Luis Rubiales de les seves funcions durant 3 mesos, 90 dies. En aquesta reunió està previst que els diferents representants i presidents de les federacions territorials mostrin la seva opinió sobre l'actitud i el comportament de Rubiales i si li mantenen o no el suport.
Això d'una banda. Després, de l'altra, la segona reunió que caldrà seguir de prop avui és la de Yolanda Díaz amb els representants de les futbolistes. La vicepresidenta del govern espanyol es trobarà amb la presidenta de FUTPRO i amb els representants de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Tot plegat, evidentment, per analitzar tot l'escàndol.
Sí, Yolanda Díaz vol estudiar les condicions laborals de les jugadores, però també plantejarà en aquesta reunió quines accions s'han de prendre davant els casos com el del president de la Federació Espanyola de Futbol. L'objectiu és acordar una resposta perquè actituds com la de Rubiales a la final del Mundial siguin sancionades.
Mentrestant, el PSOE critica el Partit Popular, li diu que no ha estat prou dur amb Rubiales. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, demana a Alberto Núñez Feijó que ho condemni.
El señor Feijó no le hemos escuchado ninguna palabra de condena al señor Rubiales. Sería bueno que en sus palabras y en su boca el señor Feijó condenara la actitud del señor Rubiales, como han hecho la inmensa mayoría de los líderes políticos, eso sí, sin que hayamos contado con la opinión del señor Abascal.
I com dèiem, tot això, a banda d'aquesta nova assemblea extraordinària de la Federació Espanyola de Futbol i a banda d'aquesta reunió de la vicepresidenta Díaz amb els representants del sindicat FutPro i de l'Associació de Futbolistes Espanyols amb sobre la taula el tema de les condicions laborals de les futbolistes professionals, també hi podria haver una tercera reunió que a hores d'ara encara no està confirmada, però que també pot ser molt important sobre el desenvolupament del cas. Aquesta setmana, el Tribunal Administratiu de l'Esport ha d'analitzar la denúncia del Consell Superior d'Esports contra Luis Rubiales. La reunió estava prevista per dijous, però el govern espanyol demana, apreta, perquè s'avanci per desencallar la situació judicial del president de la federació.
Sí, el CSD, el Consell Superior d'Esports, demana la inhabilitació de Luis Rubiales per dues infraccions molt greus després de la final del Mundial. L'organisme demana al Tribunal Administratiu de l'Esport que s'avanci la reunió a avui mateix dilluns. D'aquesta manera, un cop presentada la denúncia i admesa a tràmit pel TAT, el veredicte podria trigar fins a 48 hores per confirmar la suspensió temporal de Rubiales. Si el tribunal considera que les accions de Rubiales són una falta molt greu, es podria activar la inhabilitació per a l'exercici del seu càrrec abans de la decisió definitiva que el podria apartar per sempre de la presidència.
Clar, i Pol, aquest cap de setmana ha estat especialment intens, especialment mogut sobre el tema. Llavors, per als qui hagin estat una miqueta desconnectats tot el cap de setmana, hagin decidit, doncs, això, descansar i estar menys pendents de l'actualitat, i ens actualitzarem dilluns, doncs, per això estem aquí. Recapitulem ben bé, Pol, el carrusel de comunicats que hi va haver després de l'estrambòtica, com a mínim compareixença de Rubiales divendres, on va anunciar, recordem, que no dimitia, no només ho va anunciar, sinó que ho va repetir fins a 5 vegades.
Sí, sí. Doncs vinga, anem a pams. Una de les primeres a reaccionar després d'aquesta compareixença de Luis Rubiales va ser una de les protagonistes del cas, Jennifer Hermoso, per denunciar que s'havia sentit víctima d'una agressió. A més, el comunicat comptava amb la signatura de totes les jugadores campiones del món, totes la selecció i moltes altres futbolistes professionals, dient que si no hi havia canvis no tornarien a jugar amb l'equip espanyol. Divendres a la nit, la Federació Espanyola reaccionava, va contestar defensant Rubiales en aquest cas i adjuntant unes fotografies amb tota la seqüència del petó. La federació també va fer un comunicat dissabte al migdia titllant Hermoso de mentidera. El mateix dissabte va ser la, segons dubte, la notícia del cap de setmana. La FIFA anunciava la suspensió provisional de les seves funcions a Luis Rubiales. Minuts més tard, novament la Federació Espanyola amb un comunicat per dir que acatava aquesta decisió de la FIFA i que prepararia ja la defensa de Rubiales. Per això, Pedro Rocha, vicepresident adjunt, passava a ser president interí. La primera decisió de Rocha va ser esborrar dels diferents canals de la federació el comunicat on s'acusava de Jenny Hermoso de mentir. Dissabte a la tarda, 11 membres del cos tècnic de Jorge Vilda i de les diferents categories de les seleccions femenines també posaven el càrrec a disposició de la federació si no hi havia canvis als dirigents i fent costat a les jugadores.
De fet, els seleccionadors espanyols dels equips femení i masculí, ho comentàvem ara a les 8, Jorge Vilda i Luis de la Fuente, també van condemnar el comportament de Rubiales, això sí, tot i haver-lo aplaudit dempeus només 24 hores abans.
Sí, dissabte també van fer comunicats, com deien, Jorge Vilda, i seleccionador d'Espanya, de l'absolut femení, com Luis de la Fuente, seleccionador absolut masculí, condemnant el comportament de Rubiales a la final del Mundial, però sense citar Jennifer Hermoso. Tots dos es trobaven a primera fila de l'assemblea el passat divendres, on Rubiales va anunciar que no dimitiria, i van aplaudir en diverses ocasions els discursos de l'andalús.
Encara no ha acabat la segona etapa de la Vuelta per Barcelona i ja es pot dir que el balanç haurà estat un fiasco. No hi ha per on agafar-ho. Aquesta és la piulada que va fer Xavier García Luque, periodista especialitzat en ciclisme de La Vanguardia, a mitja tarda d'ahir, veient tot el panorama i tots els problemes organitzatius que havia anat acumulant l'organització de la Vuelta al llarg del cap de setmana, des que va arrencar amb la primera etapa a Barcelona a la tarda. Recordem-ho, ara hi entrarem amb els ciclistes, doncs, competint a les fosques per la ciutat, després que se sabés que desenes de ciclistes havien punxat per xinxetes, i que després, en l'arribada de l'últim tram bonificat, el comissari de la cursa hagués de demanar als aficionats presents allà que s'hi havien gravat vídeos per poder comprovar qui havia passat primer, qui havia passat segon, qui havia passat tercer, etc, 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 al control. Avui encara, per tant, porta cua el pas de la Volta de Ciclista a Espanya per Catalunya, especialment, com dèiem, per la contrarrellotge de dissabte a Barcelona, pràcticament a les fosques al final de l'etapa, i a més ahir la cosa no va anar millor, i una quinzena de ciclistes, com comentàvem, van butxar a la baixada del Coll d'Estanalles, perquè a la carretera algú hi havia posat xinxetes. Una Volta Ciclista a Espanya, doncs, que ha arrencat amb el peu esquerre en el seu pas per Catalunya. Entre els més afectats, tant per la poca il·luminació de dissabte com per la punxada d'ahir, hi ha el guanyador de la Vuelta l'any passat, el belga Remco Evenepoel, o el guanyador del Tour del 2016, el britànic Geraint Thomas. Els Mossos d'Esquadra ja estan investigant la presència d'aquestes xinxetes, però a hores d'ara encara no se sap qui hi ha darrere d'aquesta acció. En canvi, avui finalment passaran a mans de la justícia els quatre detinguts per suposadament haver intentat sabotejar la Vuelta. Ho faran després d'haver dormit dues nits a la presó, dues nits. La policia espanyola ha escorcollat casa seva i s'han dut, Pol, als seus ordinadors.
Sí, els van detenir dissabte, acusats d'intentar boicotejar la Vuelta al seu pas per Catalunya. Els agents els acusen de voler vessar oli de motor sobre la carretera abans de la prova. Tot i això, des d'Alerta Solidària expliquen que no saben exactament de què se'ls acusa. Als quatre detinguts se'ls atribueixen delictes de desordres públics contra la seguretat viària, contra el medi ambient i d'organització criminal.
Clar, els detinguts havien de passar a mans del jutge ahir, però finalment van acabar passant una nova nit a comissaria. Segons el portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, tot plegat és una estratègia de desgast de la policia espanyola. Ho explicava a RAC1.
Avui, aquest matí, diumenge, en comptes d'haver-los citat a primera hora del matí per tenir tot el temps de sobres per poder-los després passar a disposició judicial, ja se'ns ha citat a les 11, els tràmits no han començat fins a les 12, tot és una tècnica, una estratègia de desgast que porta doncs, a terme la Policia Nacional i els cossos i forces policials de l'Estat.
I des de Junts per Catalunya, Jordi Turull ha criticat les actuacions policials contra l'independentisme i reclama que se'ls deixi immediatament en llibertat. També ho ha fet Esquerra Republicana, que demana també que se'ls alliberi. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, acusa la policia espanyola d'atacar llibertats fonamentals i drets humans. Doncs d'aquest inici accidentat, com a mínim, de la Vuelta, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món RQ i que ara citàvem, Xavier García Luque.
Trist balanç del pas de la Vuelta per Barcelona. La proposta ja no semblava gaire ben enfocada quan el mateix alcalde Collboni la va vendre amb uns objectius més polítics que esportius, destacant que es tractava d'una aposta per la convivència en l'Espanya plural, de deixar enrere temps de confrontació i de situar Barcelona com a cocapital d'Espanya. Després diuen que no s'ha de mesclar política i esport. Posteriorment, el resum de les dues etapes obliga a parlar de fracàs. No pot ser que la pluja, un element naturalment acceptat en el ciclisme, pugui provocar tants problemes i acabi fent surar tantes imprevisions. Ni l'enllumenat públic van ser capaços d'encendre. Que un número 1 mundial com Remco Evenepoel surti de la primera etapa dient que tot plegat havia estat una merda, no sembla que aporti res de positiu a la imatge de la ciutat. Per si calia alguna cosa més, els corredors van aprofitar la debilitat dels organitzadors per imposar la seva llei i boicotejar el normal desenvolupament de la segona etapa. Quin fiasco.
Gràcies, Xavier. I clar, amb tot això, la part esportiva de la Vuelta ha quedat en un segon pla. L'etapa ahir sortia de Mataró fins a Barcelona. Un dia més, les condicions meteorològiques van marcar la cursa i va obligar l'organització a modificar el final d'etapa, que estava prevista al Castell de Montjuïc. Per tant, novament, 24 anys després, es va marginar la muntanya barcelonina. Avui, la Vuelta continua per Catalunya entre Súria i Andorra. En té més detalls l'Albert Ferran.
Arriba la muntanya a la Vuelta amb una etapa que comença a Súria i s'acaba a Arinsal, al Principat d'Andorra. Una jornada de 158 quilòmetres amb l'ascensió de dos ports de primera categoria ja en territori andorrà. Primer al Coll d'Ordino i després la pujada final a Arinsal. Una tercera etapa que arriba després de dues jornades polèmiques. Crítiques al primer dia per part dels candidats a la victòria, ahir però satisfacció amb la decisió de l'organització. Es van neutralitzar els últims 9 quilòmetres de cara a la general, després, això sí, de les pressions del pilot, com expressava Enric Mas, el líder del Movistar.
Creo que era supercoherente coger esta decisión porque ya habéis visto un poco las caídas que ha habido antes. Imaginaros aquí con el suelo húmedo, siempre muy peligroso.
Per cert, ahir un grup de ciclistes va tenir punxades a les rodes per culpa d'uns claus que algú havia situat a la carretera.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Política. A un mes pel primer debat d'investidura, avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, començarà a parlar amb tots els partits. Això sí, excepte Bildu, amb grup propi. Recordem el Congrés dels Diputats. L'objectiu de Feijóo és intentar arreplegar suports per a veure si aconsegueix tirar endavant una investidura que està cridada, almenys ara per ara, a ser fallida. Un mes que també servirà, i de molt, i sobretot a Pedro Sánchez. L'aprofitarà per començar a negociar la seva investidura un cop fracassi la d'Alberto Núñez Feijóo. Doncs en aquest sentit, atenció al que explica avui La Vanguardia. Juristes propers al govern espanyol comencen a dibuixar el que ha de ser una futura llei d'amnistia, que és una de les principals exigències, recordem, d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per votar a favor de la investidura del líder de socialista. Segons el diari, els experts que assessoren el PSOE donen per fet que és una llei totalment viable perquè la Constitució la contempla i no la prohibeix. Ara bé, les desavinences poden arribar a l'hora de detallar a qui pot beneficiar aquesta possible amnistia, no només entre el PSOE i els partits independentistes, sinó també amb Sumar. Els seus juristes veurien amb bons ulls que fos més àmplia del que podrien proposar els socialistes. De fet, segons Òmnium Cultural, hi ha unes 1.400 persones investigades en processos penals relacionats amb el procés i 1.200 més estan afectades per procediments administratius i comptables. En aquest sentit, La Vanguardia explica que el govern espanyol no contempla ni de bon tros ser tan benèvol. Haurem de veure, doncs, fins on arriba això. Això pel que fa a l'amnistia. Però els partits independentistes també plantegen una altra exigència, un altre tema principal, una altra carpeta de les grosses a Pedro Sánchez, que és l'autodeterminació. En aquest sentit, llegim avui al Mundo que el PSOE tanca la porta de totes a un referèndum. Ministres consultats pel diari asseguren que abans hi haurà una repetició electoral que una consulta sobre la independència a Catalunya. Això ho explica a El Mundo. Doncs bé, a l'espera dels possibles avenços que hi pugui haver en les negociacions entre socialistes i independentistes, com dèiem avui, el PP enceta formalment els contactes amb els grups polítics del Congrés per la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. El líder popular té un mes per aconseguir els suports que li falten per arribar a la Moncloa. Necessita sumar... Clar, d'entrada, el concepte que s'ha de posar aquí és necessita sumar només 4 diputats més, perquè recordem, ja té assegurats els de Vox, Coalició Canària i Unió del Poble Navarrès. Però davant d'aquesta aritmètica, Feijóo insisteix en parlar amb tothom, excepte amb Bildu. Són només 4 diputats, però és cert que, tal com està ara el taulell de joc, és un abisme. Una estratègia aquesta de Feijóo que no ha agradat gens ni mica, atenció a això, al PP català, que se n'ha desmarcat completament a les últimes hores. Una piulada de Twitter, el líder dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, deia que no s'ha de parlar de res amb Junts, que és el seu rival, i va demanar explicacions directes a Feijóo de per què s'hauria de reunir amb un partit que diu que el rei és feixista. Sigui com sigui, davant d'una investidura pràcticament impossible, el líder dels populars ja prepara el terreny per un possible fracàs. Ahir, jugant a casa, a Galícia, i davant la seva militància, ja va començar a parlar d'una possible derrota. Va assegurar que millor això que cedir-ho tot als que volen dividir Espanya.
Es mejor perder una investidura y no hacer perder la dignidad de las instituciones democráticas españolas. Y aunque no sea una investidura a corto plazo, sí será la primera piedra del próximo gobierno de España. Ahora o después, el próximo gobierno de España será un gobierno del Partido Popular.
I mentrestant, des del PSOE, la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, insisteix que el PP està perdent el temps i que la investidura de Feijóo neix directament morta.
Señor Feijóo va a una investidura falsa porque quiere ganar tiempo personal a costa de hacérselo perder al conjunto de los españoles. El señor Feijóo se aferra a unos números que no le dan.
Per cert, que avui la mesa del Congrés també tramitarà definitivament els grups parlamentaris propis d'Esquerra i de Junts amb diputats cedits de Sumar i del PSOE. Era un dels acords inclosos en la investidura de la socialista Francina Armengol com a presidenta de la cambra. Un cop constituïts, els diputats tornaran als seus grups originals. I la justícia investiga si els bombers de la Generalitat van crear una plaça feta a mida per col·locar l'exdirector del cos. Segons llegim avui al Món.cat, les proves han obligat la jutgessa que investiga les irregularitats en els contractes de manteniment dels camions a obrir una tercera peça dins del sumari. Ara, segons explica el Quico Sellers, els Mossos d'Esquadra i l'Oficina Antifrau treballaran plegats per investigar-ho. Laia Fams.
És un altre capítol del cas sobre les irregularitats en la contractació del manteniment dels vehicles de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis. Ara s'investigarà un concurs de l'any 2019 per adjudicar una plaça de nova creació dins el mateix departament a Manuel Pardo, que era exdirector d'aquesta direcció general i ara està imputat en el cas dels contractes de manteniment. La investigació s'afegeix, doncs, a la peça principal, que encara espera atestats, sobre les irregularitats en les facturacions de les reparacions dels vehicles.
20 minuts mal comptats i arribarem a les 9 en punt del matí. Més coses. L'onada d'incendis que afecta Grècia ja ha cremat més de 73.000 hectàrees des que van començar ara fa només 10 dies. 73.000 hectàrees cremades en una setmana i mitja. Una de les zones més afectades és a prop de la ciutat d'Alexandròpoli, on les flames ja han arrasat 77.000 hectàrees. Això després d'un cap de setmana en què els bombers també han intentat apagar més d'un centenar de focs més arreu del país. Es tracta de l'onada d'incendis més grans que hi ha hagut mai a Europa. L'onada d'incendis més gran que hi ha hagut mai a Europa. Per tant, anem cap allà, cap a Grècia, on hi tenim la nostra corresponsal i enviada especial de RAC1, l'Anna Montraveta.
Més de 600 bombers estan treballant per apagar els focs de Grècia. El més gran és de la zona d'Alexandròpoli. Ahir la va visitar el ministre de Crisi Climàtica i Protecció Civil grec, Vassilios Kyriakis, que va anunciar l'augment de reforços. Ha estat en aquest incendi on s'han trobat 20 de les 21 víctimes mortals que han deixat els focs d'aquesta setmana. Els altres dos grans incendis del país es troben al nord d'Atenes, al Mont Parnes i a l'illa cíclica d'Andros. Aquest darrer es va encendre el dissabte i s'apunta que a l'inici el va causar un llamp. Dels dos primers encara no se n'ha determinat la causa. Tot i això, els bombers han detingut en més de 160 persones per delictes relacionats amb el foc des de l'inici de la temporada, 24 per incendis intencionats. Per fer front a la situació, Grècia ha demanat suport internacional. Molts països de la Unió Europea, com França o Alemanya, han enviat reforços. Per la seva banda, el papa francès, des del Vaticà, ahir va pregar per les víctimes dels incendis i va anunciar la seva solidaritat amb el poble helènic.
I atenció a això, gràcies, Anna, perquè aviat haurem de recuperar, ho dèiem a les 7 del matí, aquella sintonia especial que tenim aquí al Món a RAC1 que deia coses de Trump. L'hauríem d'anar recuperant perquè el president nord-americà ha recaptat, atenció, més de 6 milions i mig de dòlars després d'utilitzar com a campanya de màrqueting la seva fotografia com a detingut. La imatge es va fer pública fa només 4 dies quan l'expresident dels Estats Units es va entregar pels 12 càrrecs de frau electoral que se li imputen. A hores d'ara, la fotografia ja s'ha convertit en un souvenir per donar suport al magnat nord-americà. S'ha estampat en gorres, samarretes, tasses i fins i tot banderes. Trump ha tret pit de la fotografia que li va fer la policia per fitxar-lo i ha demanat donatius als seus seguidors de Twitter. Va ser la seva primera publicació després de gairebé 3 anys a Twitter, quan el van expulsar de la xarxa social. Per tant, 6 milions i mig d'euros recaptats per la seva campanya de cara a les properes eleccions en només 4 dies, amb una imatge que no és qualsevol. És una foto d'arxiu policial d'un expresident dels Estats Units. Per tant, com dèiem, coses de Trump, capítol 1.533.844. A tot això, els talibans han prohibit a les dones afganeses visitar el Parc Nacional Bandar Namir, que és el més conegut de l'Afganistan. El ministeri diu que... un ministeri, recordem, que es diu per la prevenció del vici i la propagació de la virtut, ha pres la decisió perquè va detectar que moltes visitants no duien el hijab, que és aquesta peça de roba que cobreix la cara. Des que van tornar al poder, ara fa 2 anys, Bàrbara Padilla, l'objectiu dels extremistes ha estat restringir els drets a tort i a dret de les dones.
Sí, el ministeri talibà va optar per suspendre l'entrada de les dones al parc fins a trobar una solució, segons va publicar ahir la cadena afganesa Tolo News. L'ONG Human Rights Watch diu que aquesta prohibició és una falta de respecte cap a les dones.
I França prohibirà que es faci servir la túnica femenina islàmica, més coneguda com la baia, a les escoles del país. L'anunci l'ha fet el Ministeri d'Educació quan falta una setmana per començar el curs. Tot i això, de moment, no ha posat data perquè entri en vigor aquesta mesura.
El ministre d'Educació francès, Gabriel Attal, ha dit en una entrevista a un mitjà francès que no s'hauria de poder determinar la religió d'un alumne quan entra a classe.
L'École de la République.
L'Escola de la República està construïda al voltant d'uns valors i principis extremadament forts, i en particular del laïcisme. I el laïcisme no és una limitació, és una llibertat. Una llibertat per formar-se una opinió i d'emancipar-se a través de l'escola. Per mi la laïcitat és una cosa molt clara. Quan entres a una aula no hauries de poder distingir ni identificar la religió als alumnes només mirant-los.
França va prohibir l'ús de mocadors islàmics a les escoles públiques el 2004. 6 anys més tard, el 2010, va prohibir el vel islàmic que cobreix tota la cara, el niqab, en llocs públics.
I les proves d'ADN han confirmat que Yevgeny Prigozhin es troba entre els 10 passatgers de l'avió estavellat dimecres al nord-oest de Moscou. Ho va fer públic ahir el Comitè d'Instrucció de Rússia, que a hores d'ara encara no aclareix la causa de l'accident. Entre les hipòtesis hi ha una explosió a bord, un error tècnic o fins i tot un error de pilotatge.
Amb aquesta anàlisi, Rússia ha corroborat que els 10 morts corresponen amb la llista de passatgers de l'avió. A part de Prigozhin, també viatjaven altres líders del grup de mercenaris Wagner, com el fundador Dmitri Utkin i el responsable de seguretat personal Valery Shekalov. Les causes de l'accident encara s'investiguen i el Kremlin assegura que no hi ha tingut res a veure.
I clavarem 3:15 del matí explicant-vos que la periodista Paloma del Río s'ha jubilat després de 37 anys de carrera i ho ha fet amb una immensa ovació del pavelló on estava fent la seva última narració. Així la rebia el públic durant la cerimònia de clausura del Mundial de Gimnàstica Rítmica. La periodista s'acomiada dels micròfons on ha narrat grans cites com els Jocs Olímpics de Pequín del 2008.
Porque está jugándose la medalla, necesita 15.650 para el bronce, 15.725 para la plata, 16.050...
Així explicava la periodista de Televisió Espanyola la participació de Gervasio de Fert, que va ser subcampió olímpic en aquells Jocs. Del Río ha narrat 9 Jocs Olímpics d'estiu i 7 d'hivern, gairebé res. També ha estat la veu de proves de gimnàstica, patinatge i natació artística, però, a banda, ha destacat per parlar sense embuts del que suposa ser una dona en el periodisme.
Yo notaba que intentaba quedarse solo conmigo en la redacción, y una de las veces que estábamos los dos solos y que yo estaba en la inopia habitualmente, pues pasó por detrás de mí, me puso la mano en el pecho y me dijo, ¿qué tienes aquí? Y yo le dije, me di la vuelta muy templada y le dije, ¿esto te gustaría que se lo hicieran a tu hija? Y entonces, claro, el tipo se cortó mucho. Y ya desde entonces ya no quiso estar a solas conmigo en la redacción, fíjate tú.
Del Río narraba així en una entrevista al mitjà esportiu Relevo com va rebre abusos en els seus inicis com a periodista a Televisió Espanyola. En aquesta mateixa conversa, Del Río assegura que les imatges de Luis Rubiales dels últims dies són directament vergonyoses.
Lo que sentí fue mucho bochorno. Mucho bochorno y sobre todo mucha vergüenza ajena. O sea, no entendía que un presidente de un organismo que es la alta institución del deporte español en ese momento, en el palco al lado de la reina, al lado de la infanta, tuviera ese comportamiento. Y luego ya cuando baja del palco, ya baja al césped.
Paloma del Río va començar la carrera al 1986. Com dèiem, són 37 anys com a professional del més alt nivell i sent referent de moltíssimes generacions, i ara deixa els micròfons amb un gran ventall de premis. La medalla d'or al mèrit esportiu del Consell Superior d'Esports i, a més, amb dos premis Ondas. El Consell de l'Advocacia Catalana critica que la legislació és un bastó a les rodes per l'ús del català en el sector judicial. Això després que el govern hagi augmentat dels 20 als 25 euros la bonificació per cada escrit en català que presentin els advocats d'ofici. Malgrat aquestes millores retributives, només un de cada 5 s'hi adhereixen perquè els jutges, els fiscals i els funcionaris espanyols no tenen l'obligació de saber parlar ni escriure en català. Gemma Carceller.
Els advocats d'ofici que s'han adherit al Pla del Foment del Català han passat del 16% al 2021 al 21% al 2022. El Consell de l'Advocacia Catalana creu que si aquestes dades no són més altes és perquè els advocats que presenten els escrits en català es troben amb moltes traves en el sistema judicial espanyol. Ho ha denunciat a RAC1 el president de la Comissió de Llengua, David Casellas.
Encara que tots els advocats, tots els testimonis, tots els perits que intervenim en un judici tenim el dret a poder-ho fer amb la nostra llengua, els jutges, els fiscals, els funcionaris no tenen l'obligació de saber-lo. Fer-ho en català ens obliga a traduccions.
Les bonificacions només tenen en compte els escrits en forma de demanda o recurs i no contemplen els procediments judicials orals. A més, no beneficien els advocats que treballen en l'àmbit privat, només els d'ofici.
I a l'última setmana d'agost, el sector del turisme comença a fer balanç. Asseguren que ha estat una bona campanya que enterra definitivament els mals de la pandèmia. Tot i això, Turisme de Barcelona alerta que aquest agost ja s'ha començat a notar una davallada de l'activitat per l'estancament econòmic a països com Alemanya, que porten molts turistes a casa nostra.
A Catalunya, portals com Destina han tingut un 29% més de reserves que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, en canvi, la crescuda ha estat més petita, un 17%. El sector celebra aquestes xifres, però alerta que la recta final ha notat una mica la baixada de les reserves. Ho expliquen a l'Agència Catalana de Notícies el president de la Patronal d'Agències de Viatges, Jordi Martí, i el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres.
A l'estiu ha anat tot molt bé, la gent tenia ganes de viatjar. Realment hem deixat les èpoques de pandèmia i les restriccions endarrere, definitivament.
El juliol ha sigut una mica millor que l'agost, perquè en aquest agost ja hem començat a notar una certa ralentització fruit dels efectes de la recessió que hi ha a Europa.
Un cop superada la crisi de la pandèmia, ara el repte és acabar de recuperar el turisme asiàtic, que és el que menys ha tornat des del Covid.
A Barcelona, en el cas concret de la capital catalana, la pujada dels preus fa que el nou perfil de turista sigui més ric que abans i que es gasti més diners que mai. Com que la vida s'ha encarit, ara els viatgers que poden venir tenen més poder adquisitiu en comparació amb els que venien abans de la pandèmia. Això afavoreix, doncs, les botigues més luxoses de la ciutat, per exemple, les del Passeig de Gràcia. Ho explica la directora general de Barcelona Oberta, Núria Aparicio.
Y han subido un poco los precios, tenemos un turismo de mayor valor añadido, que eso va muy bien también para los restaurantes, las tiendas, todo el mundo estamos con muchísimas ganas de salir, yo creo que a eso se debe también el aumento de turistas.
Segons el gremi, aquest fenomen compleix amb el model turístic que vol impulsar la ciutat i que va encaminat a treure turisme de més qualitat. I un problema que fa estius que arrossega el sector és la falta de cambrers. Ha tornat a passar aquest estiu, va ser un dels temes de l'estiu passat, doncs aquest ens hi hem tornat a trobar. Comissions Obreres alerta que és una situació que s'enquista un any més perquè les empreses continuen pagant per sota dels mínims que marca el conveni del sector. Ho ha explicat a RAC1 el delegat d'hostaleria del sindicat Paco Galván.
Les condicions que impedeixen que es contracti aquest personal, sobretot, és l'incompliment sistemàtic de lo que són les condicions laborals que marca el conveni. No es compleix ni la conciliació, ni la jornada, ni els salaris, majoritàriament en les empreses.
Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, el sou dels cambrers ha augmentat més d'un 22% els últims anys. 9 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Encara tenim diverses coses per explicar-vos aquí, aquests apunts imprescindibles per anar pel món. 2 minutets i tornem aquí.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Mm-hmm. Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Que quan tornes de les vacances et trobes amb el rebost buit és tan cert com que Aldi, trop de 9 de cada 10 clients, diu que la qualitat de la compra és igual o superior al preu que paga per ella. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos amb els nostres packs XXL, com les nous de Califòrnia, a només 3,99. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Esclar que em sento d'aquest poble. Si sempre que hi vinc m'estan esperant. Si sempre que hi vinc en sóc un més. Si sempre que hi vinc sóc més feliç. Esclar que em sento d'aquest poble. Esclar que hi vull venir. Esclar que hi vull tornar cada estiu. Esclar que el trobo a faltar. Ja hi ha Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. El lloc al qual també pertanys. No te'n tornis sense el teu dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11. Amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Continuem amb aquests apunts imprescindibles per anar pel món. A Puigcerdà, tres dones han quedat ferides per l'accident d'una carrossa a la Festa de l'Estany. Una d'elles està en estat greu.
El vehicle va lliscar en una rotonda i va fer caure tota la gent que hi viatjava. La carrossa estava muntada damunt del remolc d'un tractor i va volcar mentre girava. Emergències mèdiques va atendre 19 persones. A 16 se'ls va donar l'alta allà mateix, però les tres dones ferides les van haver de traslladar a l'Hospital de Puigcerdà.
A l'Hospitalet del Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut un home que tenia una ordre de detenció a França. Està acusat de l'assassinat d'una dona a París.
Va passar el 13 d'agost a la capital francesa, però no el van poder arrestar fins 5 dies més tard a Catalunya. La investigació de les autoritats franceses va permetre identificar aquest home i van emetre una ordre internacional de detenció. Els Mossos el van localitzar i arrestar a l'Hospitalet de Llobregat. L'agressor de 30 anys està en presó provisional esperant que el traslladin a França.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones d'un grup especialitzat acusades de robar material informàtic arreu de Catalunya. Van assaltar fins a 14 empreses del Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Vallès Occidental.
El grup es movia per tot el país i actuaven amb molta rapidesa. En una sola nit podien cometre fins a 4 robatoris. Els detinguts entraven a les empreses saltant les tanques i forçant la porta. Després fugien del lloc abans que sonessin les alarmes de seguretat. En total van robar gairebé un centenar d'ordinadors portàtils i una quinzena de mòbils i tauletes electròniques. Els 5 homes, alguns amb antecedents, ja han passat a mans de la justícia.
I avui Manu Guix actuarà a la Festa Major de Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell. Continua amb la gira acústica acompanyat del piano. El concert repassarà els seus temes, sobretot els de l'últim àlbum Moments, però per descomptat també tocarà alguns dels seus clàssics. Mentrestant, la cantautora Mar Pujol presentarà les seves cançons a la Festa Major de Sant Hipòlit de Voltregà a Osona. Ningú parla de l'enigma. Ningú parla de l'estrany. L'artista del Lluçanès farà un duet amb Marta Ollivan, que tocarà la flauta travessera. Nocturna, que ara sona de fons, és un dels temes que interpreten juntes des de fa anys. I d'Osona anem al Vallès Oriental amb Pirats Sound System. La Festa Major de Granollers acollirà el grup de reggae i hip-hop a les 11 de la nit a la plaça de la Porxada. El concert, però, el tancarà el DJ Loputo Cat amb les seves versions electròniques de grans temes catalans. I pel que fa a la resta dels esports, i més enllà del Barça, la resta dels esports amb Repsol, com sempre, les novetats del cas Rubiales i la polèmica organització de la Vuelta, més enllà de tot això, avui es tanca la quarta jornada de primera divisió amb dos partits, el Getafe a l'Aves, a 8:15 del vespre, i tanca la jornada el derbi madrileny entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic de Madrid, a 9:15 del vespre. La segona divisió, mentrestant, l'Espanyol continua sumant victòries. Ahir va guanyar per la mínima el Mirandés amb un gol de Jofre Carreras i és en aquests moments segon a la Lliga. Més detalls de la victòria, Edu de Batlle.
Sense meravellar, l'Espanyol està traient els partits endavant en aquest inici de Lliga a segona. Ahir, 0-1 a Miranda d'Ebro amb un solitari gol del jove Jofre, que va aprofitar l'oportunitat que li va donar Luis García. En els 5 dies que queden de mercat, la plantilla blanquiolava encara ha d'experimentar diversos moviments i el tècnic admet que el seu equip té molt marge de millora.
Hay una evolución del equipo, ya ha dado un paso adelante también con balón, hemos hecho muchísimas cosas bien, hemos atacado con más pases, hemos estado organizados en las transiciones, hemos ganado duelos, creo que ha sido un partido bastante completo, pero vuelvo a repetir, esto no vale con esto, tenemos que dar más.
Ahir es va estrenar amb l'Espanyol Salvi Sánchez, un dels reforços de l'estiu, que ja va tenir els seus primers minuts. També va aparèixer per primer cop aquesta temporada Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió.
Gràcies, Edu. Més coses. A la Premier League, el Manchester City es converteix en l'únic equip de la Lliga en guanyar els primers tres partits. Pol.
Sí, és líder en solitari amb 9 punts després d'imposar-se al camp del Sheffield per 1-2, sense Pep Guardiola, recordem, operat de l'esquena. La resta de lligues europees destaca el debut golejador de Harry Kane amb el Bayern de Munic. L'anglès va fer un doblet en el triomf dels alemanys per 3-1 contra l'Augsburg. I a Itàlia, el Nàpols, actual defensor del títol, es va retrobar amb la seva afició i amb victòria també. Va superar el Sassuolo 2-0. Per cert, va sumar la primera victòria al PSG de Luis Enrique, 3-1, al Lens amb un doblet de Kylian Mbappé i un gol de Marco Asensio.
Un d'ells, almenys un dels gols de Mbappé, sí, sí. Un autèntic golaç des de fora de l'àrea amb una d'aquelles arrencades que només fa ell. Fora del futbol, Fernando Alonso va quedar segon al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Alonso iguala la seva millor classificació de la temporada amb un meritori segon lloc i, òbviament, per darrere del de sempre, de sí. Max Verstappen.
Sí, sens dubte, la millor cursa de la temporada d'Alonso amb l'Aston Martin, però encara lluny de la victòria, a 4 segons en aquest cas, perquè se la va endur el de sempre, Max Verstappen. Ahir, a més, a casa, el neerlandès es va endur una nova victòria, la novena consecutiva que deixa el títol pràcticament sentenciat. Iguala d'aquesta manera el rècord de l'alemany Sebastian Vettel. Ahir, dia de pluja molt intensa als Països Baixos, Alonso en va treure partit de tot plegat. Ho valorava així a DAZN.
Increíble, feliz del podio, porque fue una carrera muy intensa. Yo creo que después del verano, de 4 semanas sin hacer nada, tuvimos todo concentrado en 2 horas hoy. Hubiese estado mejor tener un calentamiento previo, ¿no? a este tipo de emociones.
El podi el va completar el francès d'Alpine Romain Gasly. També va tenir una bona actuació Carlos Sainz, que va completar una de les millors actuacions de l'any, acabant en cinquena posició.
Ahir també va acabar el Mundial d'Atletisme de Budapest amb una plata històrica per la delegació espanyola. Mokatir es va convertir en el primer atleta espanyol en guanyar una plata a un Mundial d'Atletisme a la prova dels 5.000 metres.
I d'aquesta manera la delegació espanyola ha tancat el Mundial amb 4 medalles d'or.